Avui és 8 de març i se celebra el Dia Internacional de la Dona. És un dia dedicat a la lluita per la igualtat, la participació i l'empoderament de la dona en tots els àmbits de la societat. Si algun col·lectiu que sap de lluita són les dones. Només cal tirar la vista enrere per veure el que han aconseguit en només 100 anys, el que s'ha avançat. Però encara queda molt camí per recórrer. El moviment del 8M es fa cada any més fort i poderós, com cadascuna de les dones que el componen. Diversos grups, associacions, fundacions, ONGs i dones continuen lluitant de manera permanent per acabar amb els assetjaments, els assassinats, la violència de gènere, la bretxa salarial i les desigualtats en totes les seves formes. També s'uneixen molts homes a la causa, perquè la igualtat de gènere beneficia a tota la societat, perquè el destí dels homes i les dones està unit. Fins que no s'aconsegueixi una igualtat de gènere efectiva, es continuarà celebrant el que celebrem avui, el Dia Internacional de la Dona. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És divendres, per això portes del cap de setmana 8M, ja n'hem estat parlant aquesta setmana i avui, i espero que els propers dies, perquè d'aquestes coses sí que és veritat que es crea un dia mundial perquè se'n parli, però no ens podem quedar només en un dia, hi ha molta feina per fer. Però estem a divendres, portes del cap de setmana, a hores d'ara amb 13 graus i mig a la ciutat de Lleida. La mínima d'aquesta passada nit, doncs, ha estat més alta que ahir, per exemple, 7 graus i mig a la ciutat de Lleida. El que sí que ha passat és que ha plogut aquesta matinada. Jo ho he escoltat, A les 5 de la matinada plovia a la ciutat de Lleida, ho escoltava a la finestra. I ha plogut tant com 8 litres per metre quadrat a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell, 12 a Mollerussa i a Tuixent, 13 a Balaguer, 14 a les Borges Blanques, 15 litres per metre quadrat a la Granadella, Organyà, a Sort, a Tàrrega, 16 a Valdomar, a Talarn, a Collegats, 17 a Oliola, a Trem, a la Pobla de Segur, al Pantà de Santa Anna, 18 graus a Vilanova de Meià, a Trem, a Coll de Nargó i, per exemple, 20 litres per metre quadrat a Sant Martí de Canals i 22 litres per metre quadrat a Espot, però ull, a la cota 2.500, 22 litres per metre quadrat. Arriba el divendres i el cap de setmana i ja ens havien avançat que, bueno, que el temps anava a canviar. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim precipitacions tendint a remetre menys al Pirineu. Al Ter Sud es donaran en forma de ruixat, vindran ocasionalment acompanyades de tempesta i no es descarta que siguin localment fortes o deixin una mica de calamar-se petita. La cota de neu al Pirineu està al voltant de 1.000 o 1.300 metres amb acumulacions significatives a partir de 1.200 metres. El vent bufa amb probables cops molt forts al sud a cotes altes del Pirineu últimes hores i les temperatures màximes baixen i marcaran 16 graus a Lleida. Demà estarà cobert amb precipitacions amb la cota de neu al Pirineu, al voltant de 1.100 o 1.300 metres, amb nevades significatives, deixant 10 centímetres a 1.100 metres, i a cotes altes seran possibles rufagues. El vent serà fluix de l'oest, amb probables cops molt forts de 80 km per hora a cotes altes del Pirineu a primeres hores, i les temperatures en lleuger descens, que serà més acusat en el cas de les màximes, deixaran 13 graus a Lleida, 10 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. T'he parlat de les pluges que hi ha hagut aquesta matinada, però també hi ha hagut neu. De fet, ha deixat gruixos considerables a bona part del Pirineu. La cota de les precipitacions s'ha situat entre els 700 metres i els 1.000, depenent de la vall. La neu ha obligat a circular amb cadenes a una desena de carreteres al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell, i a mesura que ha anat avançant el matí, aquesta restricció s'ha anat aixecant. Pel que fa a la cota de neu, també ha anat pujant per sobre dels 1.200 metres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per neu per demà dissabte d'uns 20 centímetres per sobre els 1.200 metres, si bé pot baixar puntualment fins als 600 metres. Hores d'ara, la xarxa viària lleidatana, hores d'ara, això segons el Servei de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, tenim obligatorietat de cadenes a les següents carreteres. A la C28, a Naut Aran, Alta Neu, a la L502, a la Vall de Boí, a la LV-5004, a Espot, a la LV-5131, a Sort, de Sort a Soriguera, a la LV-5134, a Valls d'Aguilar, a la LV-5212, al Pont de Suert, i després a les carreteres LV-5222, 5223, 5223A, 5224 i 5225, totes elles a Sort, és a dir, totes les carreteres que arriben o marxen de Sort. Totes aquestes hores d'ara encara hi ha l'obligatorietat d'usar cadenes, per tant, si t'has de moure per aquesta zona o per qualsevol indret de cara cap al Prepirineu o Pirineu, ja saps, extrema la precaució màxima. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
A més del tema de la neu, la circulació de vehicles a la A2, a l'alçada de Cervera, es veurà afectada a partir de dilluns per les obres de rehabilitació del ferm que porta a terme el Ministeri de Transports. En concret, els treballs es desenvoluparan en diferents fases a les entrades i sortides de la via en sentit Barcelona entre els quilòmetres 514 i 522 i es produiran afectacions i desviaments del trànsit fins al 22 de març. Per tant, és que la zona de Cervera a Tàrrega, si no és una cosa, és una altra, però difícil de tenir una circulació fluida i normal. En fi, escolta, marxem cap al territori perquè és una notícia que havíem oblidat, va passar fa un any, però perquè veguis de vegades la manera com es perverteix el tema de que la gent decideixi o votem o aquestes històries. A la Pobla de Segur van organitzar una consulta, una votació, per a veure si li havien de traure el nom del carrer al Josep Borrell, polític i persona nascuda a la Pobla de Segur, per tant, fill de la Pobla de Segur. En aquest referèndum hi va haver el 75% d'abstenció. 75% d'abstenció. De la resta, hi van participar poc més d'un 10% de la població. Val? Bueno, això dels tants percents et posa una radiografia ja interessant. Amb xifres absolutes, hi van participar 322 persones, de les quals 250 van votar perquè es canviés el nom, mentre que 64 van votar en contra, o sigui, que es mantingui el nom. Doncs bé, avui Esquerra Republicana i Junts, que controlen 8 regidories, han votat que es canviï el nom. El PSC, que en té 3 de representants, ha votat en contra. A tot això, podrem dir que està avalat per l'opinió popular, si vols. Ara, jo insisteixo. És a dir, amb una consulta, si va el 10% de la població a votar, per mi no avala absolutament res. Res. Bé, podràs dir, home, doncs haver-hi anat, no?, perquè era lliure. Sí, haver-hi anat, però potser podem fer una altra lectura. És a dir, si el 75% de la població no hi ha anat, potser és que el que preguntaves era una cosa que no tocava amb la quantitat de problemes que hi deu haver a la Pobla de Segur. Podríem fer aquesta lectura, si vols, però clar, aquesta es veu que no deu d'interessar. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el diputat de promoció econòmica de la Diputació de Lleida i president del Consell Directiu de Lleida, Jordi Verdú, amb el director d'INEF-C, han signat un conveni de col·laboració per crear el programa INEF-C Lleida Emprèn. És un projecte per assessorar sobre com impulsar la seva idea de negoci basada en l'esport. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, aquí posem una mica de rock and roll. ho fem amb els Stones i amb el lema, anava a dir, bueno, de moment amb la cançó, el I Can't Get No Satisfaction, que això vol dir que és divendres i que hem de donar la benvinguda a l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Bueno, ya estamos a las puertas de otro fin de semana. Ya sé que cada viernes te digo lo mismo, pero es verdad. Oye, y además estamos a nada, a 2 semanas y media de la Semana Santa ya, ¿eh? Va rápido.
De la Santa Semana y además con nieve, que estarán contentos los picos,
sí,
¿no?
Sí, eso sí. Bueno, oye, para ir a disfrutar de la nieve...
Es igual, la nieve para los picos, ya lo he dicho yo siempre.
Bueno, yo siempre digo que... La nieve también es reservas de agua después, ¿eh? Que
eso es más interesante.
Eso es, vamos, muy necesario, ¿eh? Interesante y muy necesario. En fin, Andrés, ¿tenemos un buen fin de semana preparado?
Buen fin de semana. Sí. Ya esto ya está todo en plena normalidad y pues hay conciertos por todos lados y salas que se suman y eso está muy bien.
Bueno, además de las salas tenemos el Cruïlla este del Vallsegre.
Exacto.
Que ofrece unos cuantos conciertos.
Sí, exacto.
Lástima de la predicción meteorológica, a ver cómo va a ir la cosa, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que sí, saldrá bien. Mira, además hay algunos artistas interesantes.
Yo mañana me voy a ver a Renaldo y Clara, ya te lo digo.
Pues yo no.
Bueno, pero hace mucho tiempo que no los veo, digo, mira, va, me voy a acercar a Torres de Segre a las 11:30, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, va, explícame tú.
Bueno, pues yo me quedaré por aquí. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Empezamos por el Antares, que tenemos esta noche a las 10:30, Gascón Amartí, que hacen blues, primigenio, de raíz, y además hay que decir de que aquí pues uno de ellos es conocido por la familia Torelli.
Ajá.
Ya que seguimos en el Antares, tenemos a las 10:30 del sábado a Ángel Misterioso, que es el nombre de un músico gallego que se llama Miguel Albert, que rinde un sentido homenaje en formato individual, o sea, con guitarra y voz, a George Harrison.
Ah, mira.
Mira.
Pero va,
lo que pasa que,
¿lleva el mismo peinado o no?
No. Pero bueno, pero va bastante extravagante, bastante así, con el toquecito ese. Lo único que a mí no me verás ahí, porque también dice que va a repasar alguna de las canciones de los Beatles.
Venga, que en el fondo hay canciones que te gustan.
Hay algunas, admítelo. Siempre he reconocido que hay algunas, pero que no... Pero
todo un concierto no,
¿eh? No son tanto de mi opción. No, vale. Nada, que va. No, porque si me llevo las tostadas, sí, porque la mantequilla ya me la sirven gratis.
Bueno, oye, música para todos los públicos, va.
Sí, exacto. Y luego el domingo empieza un pequeño ciclo de guitarristas de jazz, con el ostense Javier Juan con la guitarra y luego acompañados por los grandes músicos que tenemos aquí en Lleida, como es el Xavi Monge al piano, el Ignacio González al contrabajo y por Alonso a la batería.
Muy bien.
Una buena programación. Pero bueno, tenemos más caña. ¿Más caña dónde la vamos a tener? Pues fíjate, qué lástima que hoy en dos salas coincidan dos grandes bolos.
Mm.
¿Por qué? Porque tenemos en el Café del Teatro tenemos a la Vargas Blues Band, que vuelve a Lleida con su Blues Magic Live en el Café del Teatre a las 10:30, que este disco fue después de hacer toda la gira que hizo el año pasado por Europa y tal, hicieron en diciembre un disco en directo repasando todos los temas clásicos y tal en Madrid.
¿Sí?
Y con un montón de invitados como Miguel Ríos, que Vargas estuvo en la banda de Miguel Ríos,
sí.
Hay que recordar. Y Bobby Alexander de John Parsons. Bueno, pues viene aquí con toda su ráfaga y con todo su... Bueno, el Vargas siempre que ha venido siempre ha hecho unos grandes bolos.
Uh-huh.
La lástima es que coincida con el bolo que hay en Aboite, en el 19 aniversario, que a las 11 también está Coco Jeans and the Tonics, con ese sonido excitante y fresco de soul y, bueno, de ritmos bailables que bueno, que también siempre que han venido siempre ha sido un exitazo. Es una lástima.
Caray. Es verdad, porque hay veces que nos cuesta encontrar propuestas.
Exacto.
Y a veces coinciden dos en el mismo tiempo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Y si quiere alguien hacer el aperitivo antes de ir a una o a otra cita, pues se pueden pasar por el Can Ramón, que a las 8 está el cantautor Dani Flaco presentando su último trabajo, que es A la Limón. Que, por cierto, Dani Flaco colabora también en el nuevo disco que está preparando nuestro amigo Javier Solo.
Ah, oye, buena colaboración, ¿eh?
Buena colaboración, sí. Bueno, siempre se rodea de buena gente.
Sí.
Bueno, y hablando de tal, pues hay que decir que Edwaina, que hace días que no hablamos de ella, tiene 6 nominaciones a los premios independientes MIN.
¿6? Oye, pues...
6, ¿eh?
Buena colaboración.
Fíjate, está por Opta Mejor Artista, Mejor Letra, Mejor Canción del Año, Mejor Álbum de Pop y Mejor Videoclip.
Oye, pero no son secundarios, ¿eh? Son principales los premios a los que opta, ¿eh? Muy bien.
A ver si rasca alguno. Ajá. Y bueno, últimamente está consiguiendo muchos premios.
Muy bien.
Y así nos vamos al sábado. ¿Qué tenemos el sábado? Pues el sábado tenemos un nuevo festival de Ponent, sí, que se llama Siso Rock, que reúne a cuatro bandas en Castellserà. Será a partir de las 11 de la noche, por 15 anticipada 18 en taquilla, en el Polideportivo Municipal, abriendo con Les Jordes, que es una banda de punk, de versiones y temas propios. Luego los que son cabezas de cartel son los Cream, que solo van a presentar sus canciones de amor y van a hacer el único concierto de Ponent aquí en Castellserà. Y luego viene uno de mis preferidos, que son Siroll, que descargará ese pur y fotut metal, como ellos le llaman, de la montaña. Y bueno, tienen 5 trabajos de estudio, a mí me encantan. Y para finalizar, qué mejor que con las Ratpenades y su simpatía del rural punk.
Bueno.
O sea, 4 bandas.
Muy bien.
Bueno, pero tenemos más cosas, porque en Avoite no tampoco bajan la guardia, y tenemos una doble bolo de metal con Illusion y Mox and Cooks. Luego tenemos una nueva sala que se suma, que es la City Club, que ¿sabes cuál es?
No.
Pues bueno, es una que es muy histórica, que era el Brownie, no sé qué.
Vale, sí.
O sea, se llama City Club. Y mañana está una banda que se llama Cold Day, que obviamente hace versiones a los Coldplay.
Claro.
Y en Binefar hay otra banda, también de tributo, a los Creedence, que se llaman The Poor Boys, y que estarán también mañana pues allí. Y finalmente decir que los Cantivers regalarán a las mujeres de Torre-serona música y poesía en vivo también mañana sábado a partir de las 7:30 de la tarde.
Muy bien. Pues, o sea que, oye, buena cosa, ¿eh? Tenemos un buen fin de semana por delante. Vamos ahora ya con el Melo Malo, que esto también es una sección muy esperada. Lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo, pues tenemos la suerte de poder hacerlo de viva voz de su autor, Andrés Rodríguez. ¿Cuál es el Melo Malo que nos has escogido para hoy?
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora empezó su andadura en el año 1911 en Alemania, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a numerosos países y se celebra el 8 de marzo, o sea hoy, a fin de promover los derechos de la mujer. Los refranes no mienten, pero igual hay que ponerlos al día. Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre se encuentra una gran mujer, que no duda en dejar en un segundo plano sus ambiciones profesionales para que la carrera de su media naranja despegue, que anima a su pareja y acepta su proyección pública mientras ella se encarga de los hijos y del hogar, lejos de los focos, como un ilustre desconocido en la sombra. En actualidad también es cierto lo contrario. Detrás de una gran mujer es más que probable que haya un gran hombre. Pero comparaciones odiosas al margen, lo cierto es que, al igual que muchos pequeños reivindican un día del hijo, como también lo hay del padre y de la madre, el recelo varonil pide un día del hombre, especialmente ahora que las féminas no paran de aumentar su presencia en profesiones tradicionalmente masculinas. Comentarios aparte, hay mujeres que tocan y curan, que besan y matan. Hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad. Como canta Joaquín Sabina, hay mujeres veneno, mujeres imán, hay mujeres de fuego y helado metal. El masculino singular del tema de Rosendo se torna en femenino plural en esta celebración que es de todos, porque por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer, como dicta la canción. La primera mujer a la que uno quiere es a su madre, y a partir de ahí se va experimentando con la vida misma hasta acertar o toparse con esa mujer fatal, siempre con problemas que entonan Burning. En fin, que sin las mujeres no existiría este mundo, porque el ser humano no sería concebido. Y como citan las viejas escrituras, no es bueno que el hombre esté solo, pero la mujer tampoco. felicidades a todas las mujeres. Oh, yeah.
Pues buen texto, la verdad es que sí. Andrés Rodríguez, un placer, como siempre, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
No Parador Gualda. Menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. No Parador Gualda. Reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
Torna la Canwi Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. El diumenge 14 d'abril vine a Santa Coloma de Gramenet amb la teva mascota i participa en totes les activitats. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Eurofitness i Bisel. Tota la informació i inscripcions a canwirun.com.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que parlem de cinema, perquè les cartelleres no paren, eh? Cada setmana tenim estrenes, cada setmana tenim noves arribades de molts gèneres i de tots els gustos, eh? Potser hi ha alguna setmana que, pel que a tu t'agrada, ho trobes més fluixet, i en canvi d'altres setmanes que dius, ara no dono l'abast, és que totes les que m'han explicat avui aquí a COPE m'interessen. Bueno, doncs això va així, després tu ja et gradues tantes vegades com puguis anar al cinema o no, eh? 540 polzades és el nom de l'espai on et repassem les estrenes de cine. Ja saps que és la mesura de les pantalles de cinema i aquest espai està dirigit per la Mònica Monbiela. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Ai, les 540 polzades, que grans, eh? que són.
Sí, 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 van bé, van bé. Quan hi pots anar i gaudir-les, està molt bé.
Clar, és una de les excuses que seguim tenint, per molt grans que tinguem les teles dins de casa. El cine és diferent, és tot un embolcall, és tot una experiència realment, eh? A part de... L'únic problema que tenim a Lleida és que hem d'agafar el cotxe i això sí que ho complica una mica a vegades, eh?
Sí, bueno, tenim uns cines, els Funàtic, i després, si vols algo ja més comercial, has d'anar al Picat, però almenys tenim cines i que donin molts anys i que continuïn aquestes sales, si la gent hi va, clar, la gent hi ha d'anar, perquè continuïn funcionant.
Clar, estava pensant que els Premis Òscar, d'on està el caure, no?
Pues són diumenge, la nit del diumenge a dilluns.
Dic, ara dic, jo no ho recordo, dic, perquè sé que abans...
Per primer cop, crec que els televisen, tot i que és Canal Plus, evidentment, és privat, però a partir de les 12 de la nit, abans sempre solien començar a les 2 de la matinada i jo conec gent, jo no ho he fet mai perquè sempre he treballat l'endemà, però jo conec gent que s'aixecava a les 2, mirava les 3 hores o 4 de gala, no sé quant, i se'n anava a dormir. Clar,
una mica...
gent que potser el dilluns no treballava o que no li importa dormir 3 hores, que també està bé.
Això et anava a dir, home, bé tampoc no està, eh? Però mira, escolta, me'n vaig a dormir 2 o 3 horetes, allò una migdiada llarga i després te tornem. I vas arrossegat, tu no perquè ets jove, però vas arrossegat tot el dia si no dorms 2 hores, eh? A partir de certa edat.
Igual tota la setmana, vés a saber.
Això. Molt bé, abans els Òscar érem abans, era o la darrera setmana de gener o les primeres de febrer, això ho anat movent, i per això ara no tenia la... Bueno, o sigui, és aquest diumenge, no fem porra ni res, eh?
No hem fet porra, certament. No,
bueno, jo quasi millor, perquè no n'encerto mai cap, però, bueno.
Bueno. Home, el que podem fer divendres que ve és repassar una mica, això sí que ho mirarem, vale?
Sí, sí, sí.
Perquè a mi, és un dia, jo me'n recordo que m'aixeco els dilluns després dels Oscars. Buah, i me falta temps perquè m'enganxo a veure, pues, qui ha guanyat, si és el que em pensava, bueno, una mica te fas la teva porra mental, I és un matí molt xulo. M'aixeco amb moltes ganes de repassar els premis.
Ahà. Bueno, mentre això arriba...
A part d'això, perdona, a part d'això que està molt bé, que són els Oscars, però no deixen de ser premis del cinema americà, important, aquí a Espanya, al nostre país, s'està celebrant el Festival de Cinema de Màlaga. Hi ha algun lleidatà que conec que n'està gaudint. Es presenten pel·lícules molt interessants. Bé, fem-li cas també al Festival de Cine de Màlaga.
I tant que sí. Anem a les quatre propostes que ens has destacat avui. Comencem amb aquesta.
Professor Lewis.
Dr. Freud.
They've given you up for lost. Yoffie is my personal assistant.
Really?
Well, if a patient is calm, Yoffie always stretches out at my feet. But if a patient is agitated, Yoffie stands at my side.
What should I make of his running away at the sight of me?
Ah, well, he's also a fanatic about punctuality.
És la última sessió de Freud.
Home, interessant poder escoltar Anthony Hopkins en versió original perquè guanya 1000%, vull dir, és una
passada. Jo, això de les versions originals o no, jo ja tinc una lluita aquí a la ràdio amb el Sergi Tor, vull dir que no...
Bueno, jo estic molt a favor, evidentment, de les versions originals.
Jo no gaire, però...
Home, a qui li agrada el cinema i veure les interpretacions tal com són, s'ha de veure en versió original, és que no hi ha més, eh?
Això sí, però també et defensaré que tenim actrius i actors grandíssims de doblatge al nostre país i que de veritat a vegades guanyen i tot, les pel·lícules.
Bueno, no estem d'acord amb això, però vale, per això. Ho deixarem aquí.
Bueno, va, l'última sessió de Freud.
Val, aquesta pel·lícula, que evidentment no és per a tots els públics, això està clar, perquè no deixa de ser un drama basat en una obra teatral amb el mateix nom, d'acord? I explora una mica la trobada entre dos personatges importants del món intel·lectual del segle XX, Sigmund Freud, el psicoanalista, ja ho sabeu, i C.S. Lewis, vale? Són dos personatges amb un món interior molt gran. Què passa? A la Segona Guerra Mundial, quan la Segona Guerra Mundial està a punt d'esclatar, el Freud, que ja és a l'etapa final de la seva vida i està molt deteriorat físicament, convida en aquest altre pensador, psicoanalista, psiquiatre, Lewis, a casa seva a Londres. Tots dos es refugien del règim nazi, perquè recordem que Freud va ser perseguit pels nazis, no? Tots dos es refugien a la casa del psicoanalista, de Freud, i l'escriptor i ell, el mateix Freud, doncs entren en un debat fascinant sobre la vida, l'existència de Déu, què passa? Tornem a dir que no és una pel·lícula per a tots els públics. Si tu estàs interessat en aquests personatges i vols veure una interpretació fantàstica d'Anthony Hopkins, vas a veure la pel·lícula. Si no, doncs n'hauràs de triar una altra, que n'hi ha més a la cartellera.
Why does religion make room for science, but science refuses to make room for religion?
Oh, please, you're breaking my heart. Because they hide behind their ignorance. You hide behind your ignorance.
I think that you're afraid to feel emotions at all.
Is that your final diagnosis? Fascinating.
I don't know.
You don't know? Well, finally, we're making progress.
Per cert, l'actor de Freud, no, l'altre, pot ser que sortís...
És el Matthew Good, també.
Però que sortia la pel·lícula de Descifrando Enigma, l'Enigma, pot ser?
Pot ser, hi ha la del Maverick, també.
Vale. Bé, doncs, és una pel·lícula on parlen molt, la veritat és que...
Bueno, és una pel·lícula densa, ja aviso, sí. És una pel·lícula densa, però sí.
Bueno, a més, són d'aquelles que també va bé a vegades veure-la dos vegades, perquè segur que alguna cosa et queda al tinter, eh? Molt bé, doncs de l'última sessió de Freud passem a Por tus muertos.
Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla.
Bueno, de eso hace ya mucho tiempo.
La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla.
¿Pero siguen vivos?
¡Miguel!
Sí. Vengo a sacarte de aquí, tronco. Al viejo estilo de los Metralla. Volvemos a los escenarios. ¿Qué hostia tiene? Se avecina el resurgir de Metralla.
¿El pollo qué opina de todo esto?
Sí, pues en cuanto se lo hemos dicho al pollo se ha quedado muerto.
Bé, doncs, el canvi és substancial, Mònica?
Completament radical. A més, passem d'una producció britànica amb una espanyola. Evidentment, el nom ja ho diu tot, Por tus muertos. Metralla. Metralla és una banda de rock de finals dels 80 que, no vull dir res, però té molts paral·lelismes el nom amb una altra molt coneguda a nivell internacional, d'acord? Sí. Ho deixarem aquí.
A veure si sabeu quina.
Que podria ser?
No, dic, a veure si la gent adivina quina. Deixem-ho així a l'aire.
Val, doncs això. És una banda de rock que als anys 80 va aconseguir assolir els primers llocs de les llistes d'èxits amb el seu primer i únic disc, que es deia Por tus muertos, val? És el nom del disc de Metralla. Què passa? Que misteriosament es van separar, el grup es va separar just abans del seu primer directe. 30 anys més tard, un dels seus components, el Miguel, doncs encara continua somiant en que, bueno, li hagués agradat doncs, fer directes amb la seva banda, no? Les coses doncs, no li van massa bé perquè, tot i ser una estrella de la continuar sent una estrella de la música, no omple les sales de concerts, la seva botiga de música està a punt de tancar i, de cop i volta, aquest senyor Miguel es troba amb un altre senyor que es diu Ordúñez, que és un comunicador radiofònic, podries ser tu,
Per exemple, mira.
I li ofereix fer un concert a Madrid amb la condició que reuneixi una altra vegada tots els components originals de la banda. I clar, suposo que es tracta de la pel·lícula de com el Miguel va contactant amb els seus antics companys i descobrirem per què es van separar i no van arribar a fer els concerts.
Él es Miguel, el guitarra, y Valen, el batería. A partir de ahora serás el pollo.
Soy vegano.
Entonces, repollo.
¡Cago en el rap! ¡Joder!
¿Qué pasa?
¡Que el concierto es mañana!
¡Es día de juerga, tío! ¡Estás pirulando la hostia!
¿No te imaginabas así? ¿Te has hecho a votos?
No. Soy muy alérgico al votos.
Te hacía más duro, ¿eh? No tan moñas.
Curiós, perquè a la pel·lícula hi ha dos aparicions puntuals de companys de Rock FM. Un és el Pirata i l'altre és el Àlex Clavero, el humorista, el monologuista.
Pues, després també hem de dir que els protagonistes són el José Mota, recordeu, un dels excomponents del duo Cruz i Raya, i està molt bé perquè recupera la figura del Jorge Sanz. Jorge Sanz va ser, bueno, nosaltres, Ricard,
sí.
Ja ens sona perquè va ser un actor que va començar molt jove,
molt,
va debutar
molt jove.
Molt jove, i després ha tingut uns anys d'ostracisme, de desaparició del món del cinema, i ara l'estan recuperant certa gent amb pel·lícules. Mm-hmm. Aquí està molt bé perquè és una comèdia i se li dona molt bé el tema de la comèdia, i jo crec que formen una parella fantàstica amb José Mota, que evidentment és un còmic per excel·lència.
Sí, sí, sí.
També apareix Carles Francino, que és aquest actor jove fill del locutor radiofònic que té el mateix nom, de Carles Francino, i l'actriu és Marta Berenguer.
Bueno,
suposo que si vols passar una bona estona i riure amb aquests personatges que expliquen, doncs, això, una comèdia curiosa, que per passar el temps doncs és la teva pel·lícula de la setmana.
És la segona setmana seguida que la pel·lícula espanyola que presentes està basada en música també,
Sí senyor, estan arribant. Sí,
molt bé,
sí,
molt
sí.
Bé. Molt
sí,
bé.
L'Estrella Azul i ara tenim Por tus muertos. Ah-ha. Sí.
Molt bé, vinga, anem a la tercera, La extorsión.
¿Estás nervioso? No estés nervioso. Va a estar todo bien.
Buenas noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian.
Seguramente no entendés nada de por qué estás acá, ¿no? Podríamos denunciarte. Nosotros preferimos que sigas volando y nos ayudás sacando alguna cosita del país. No sabría decirte cuántas.
Estoy colaborando para los servicios de inteligencia de acá de Ezeiza.
¿Colaborando cómo? ¿A cambio de qué?
Soy director nacional de la policía aeroportuaria. ¿Qué pasa si te abro la valija ahora? ¿Con qué me encuentro?
Bueno, intriga, dolor de barriga,
Està bé també que parlem del cinema llatinoamericà, que al final és un cinema molt propi al nostre, sobretot per l'idioma, i no li fem molt cas a vegades, i no s'estrenen totes les pel·lícules llatinoamericanes que valen la pena als cinemes espanyols. Però bé, tenim aquesta, que es diu L'extorsión. Seria com un thriller de suspens i d'acció protagonitzat per un pilot veterà d'aviació que es diu Alejandro. Ell amaga un secret que nosaltres d'entrada no coneixem, els espectadors. Llavors, els agents del servei d'intel·ligència, seria l'MI5 argentí, sí, el descobreixen i li fan xantatge sota l'amenaça de revelar aquesta informació compromesa que el podria fer quedar-se sense feina, perdre-ho tot, no? Llavors, ell, evidentment, se deixa en aquest xantatge i es veu submergit en un univers d'intriga, corrupció, que el posarà en perill amb ell, a la seva família, i a veure com se'n surt de tot aquest embolic.
¿Tienes que parar?
¿Cómo paro, caro? Estoy volviendo loco, de verdad.
Si le contas a alguien lo que estuviste haciendo, vamos a tener que responder.
Me vine a reunir con mi amigo. Si no te llamo esta noche, nos vemos mañana en esa isla.
És un mundillo d'aquests que un cop entres, vigila, que igual, no, solo por una vez, però després ja no te'n pots sortir d'aquí, eh?
Exacte, bueno. més val no posar ahí el teuer, ajà, no?
I escolta, acabarem amb la estrena d'animació per excel·lència. Ho dic perquè aquestes pel·lícules normalment congreguen a molt públic. El que m'estranya és la data. No sé si ho fan per aprofitar la Setmana Santa, perquè normalment aquestes estrenes o passaven a les portes de Nadal o a les portes de Nadal o de l'estiu.
Sí, jo suposo que el que passa és que estrenar-la tant dues setmanes abans de Setmana Santa és una mica agosarat, però sí, estem parlant del Kung Fu Panda, ara 4 ja.
La 4 ja, sí, sí.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior. Paz interior.
¡Fuera de mi playa, mantarraya!
Pan, por favor.
Dime un al vapor y salsa de soja que dé sabor.
Nah, si es que se me va, no me concentro.
Bueno, et poso deures, Mònica, perquè sé que no n'has vist cap d'aquestes.
No, ni he pogut veure encara, estic molt trista, encara no he vist d'un dos, però m'estic preparant.
T'estàs preparant, vale. Kung Fu Panda, doncs, bueno, ja ho sabeu que, ja sabeu, aviam, Kung Fu Panda és una d'animació de DreamWorks i és una pel·lícula que, escolta, la primera pel·lícula de Kung Fu Panda, de veritat que està força bé, les altres també, però que té un missatge interessant, vull dir que un missatge de superació, de que qualsevol persona pot arribar al que es proposi i, vaja, no sé, és interessant. És món de les arts marcials, un panda, que li diuen que és el triat per ser el rei de les arts marcials i totes aquestes històries. Fins llavors només es dedicava a ajudar el seu pare adoptiu al seu restaurant. I bueno, sense fer spoiler, ja us dic que a la U aconsegueix dominar el tema del Kung Fu, eh? O sigui que et toca veure-la, Mònica, però comença per la primera.
Ho hauré de fer, de totes maneres, totes el que són les pel·lícules aquestes d'animació de Disney, Pixar, tot aquest tipus de pel·lícules sempre tenen com una doble lectura pels més grans.
Això
ho solen fer i està bé perquè al final els petits no van sols al cinema.
Totalment.
Doncs almenys que els que els acompanyen també ho gaudeixin.
Cuando posea el Kung Fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder.
Ni siquiera el gran Guerrero del Dragón.
¿Quién es esa?
La más poderosa hechicera cambiaformas. La Camaleona.
¿Y cómo encuentro a esa
La Camaleona? Te llevaré directamente hasta ella.
¡Ellos son un ejército!
Pues tendremos que conseguir uno nosotros.
Bueno, el bé contra el mal, ¿no?
Sí, al final és aquesta, no? La lluita sempre dels bons contra els dolents, a veure qui guanya.
Molt bé, doncs, ja ho veieu, eh? Kung Fu Panda 4, La Extorsión, Por Tus Muertos i l'última sessió de Freud, eh? Com sempre, quatre propostes ben diferents perquè la gent pugui triar, remenar i al final anar al cinema convençut de que vas a veure una pel·lícula que t'acabarà agradant, eh? Que jo crec que és la millor manera. Mònica Monbiala, com sempre, que tinguis bon cap de setmana.
Moltes gràcies i feliç dia de les dones, a totes les dones i a tots els homes que donen suport a aquestes dones.
Clar que sí, gràcies, Mònica. Directes cap a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem amb el migdia de Cope Lleida, Estarem nosaltres l'Armando Álvarez, farem una repassada ràpida de la previsió meteorològica, la Mari Carmen Salvador, que també estarà amb nosaltres, i a partir de dos quarts, de dues, l'Espai Groc, amb totes les propostes de cara al cap de setmana i a la setmana vinent d'activitats, d'espectacles i tot plegat aquí, a Cope Lleida.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacen posible este programa. Ya puede el Gobierno convocar Consejo de Ministros extraordinario y aprobar lo que quiera, que entre la ley de amnistía y el caso Coldo es que ya no tenemos más frentes a los que poder mirar por mucho que se pretenda distraer al personal. En el caso Coldo, gravísimas son, de ser ciertas, las nuevas informaciones que destapaba anoche en Exclusiva 13 y que vendrían a demostrar que Hacienda sabía, claro que sabía, lo que estaba ocurriendo en transportes con mascarillas y altos cargos involucrados. Es más, es que cuando el ministerio dirigido por la ministra María Jesús Montero supo que esta información había sido trasladada a los tribunales por parte del Departamento de Inspección, fulmina a su director al frente, a Javier Hurtado Peña. Cuando se publicó en el BOE ese despido, Inspección ya había trasladado toda la información al juzgado de instrucción. ¿Pero de qué información estamos hablando? Pues de todo lo que recaba un inspector de la delegación de la Agencia Tributaria en Aragón, Raúl Burillo, durante muchos meses investigando a la empresa Soluciones de Gestión, el germen de la trama Coldo. Él se da cuenta de que hay cosas que no le cuadran, ligadas al fraude fiscal, por lo que solicita al Departamento de Inspección que le deje tener competencia para investigar a contribuyentes que residen en Madrid, entre ellos el comisionista Víctor Aldama. Y así se la conceden. Estamos hablando de junio del año 2020.
Llega el mes de febrero de 2021, cuando Soluciones de Gestión tiene que hacer su declaración de ingresos y pagos, en el cual tiene que decir cada uno de sus clientes con el importe que ha recibido en cada caso. Al recibir esa declaración, Raúl Burillo ya conoce con precisión quiénes han sido todos y cada uno de los compradores a la solución y por qué importe. Comprueba que todos son administraciones públicas y todas regidas por el Partido Socialista.
¿Quién lo dice? Es alguien que conoce muy bien el funcionamiento de la Agencia Tributaria porque fue su director entre 1998 y 2001. Es Ignacio Ruiz Jarabo y así lo contaba anoche en El Cascabel. Ante esto, ante estas informaciones que él se encuentra, que él recaba y que le autorizan, dice Jarabo, ningún inspector de Hacienda se puede guardar esto en el cajón. Estamos hablando de 50 páginas de informe que detallan a quién compraba la trama y a quién vendía. Al Ministerio del Interior, al Gobierno de Baleares, al Gobierno de Canarias, a ADIF, a Puertos del Estado y a Air Europa. Cuando tú tienes una bomba de relojería en las manos, informativa, se entiende, y eres inspector de Hacienda, es decir, persigues todo este tipo de conductas, ¿cómo no podía ser de otra manera? Lo trasladas. Y ese inspector lo hace a su director, el mismo que acaba siendo cesado hace justo un mes. Ruiz Jarabo no tiene dudas de que es imposible que detrás de todas estas decisiones no sepa nada la ministra Montero.
María Jesús Montero, mi opinión, estaba absolutamente al tanto, pero lo que no ha resultado muy satisfecha es de que el inspector Raúl Burillo se lo dijera al juzgado en un informe reciente. 1 de febrero emite Raúl Burillo su informe. 2 de febrero el Departamento de Inspección se lo traslada al juzgado de instrucción. 5 de febrero el director de inspección de la Agencia Tributaria es fulminado por María Jesús Montero.
Veremos en qué queda todo porque de momento el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional ha enviado a la Fiscalía Europea un informe de la Agencia Tributaria en el que analiza toda esa actividad empresarial. Y es que no hay que olvidar que la Fiscalía Europea quiere saber para más inri si encima todo esto se pagó con fondos europeos destinados a transformar nuestro país y a recuperarlo tras la pandemia. Es viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, y hay más cosas que están pasando y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, hay novedades importantes en el caso de la desaparición de Vicente, un hombre de 79 años en Hinojale, en la provincia de Cáceres. La Guardia Civil ha localizado un cadáver en una zona rural cercana a ese municipio. Todo después de que ayer un trabajador del ayuntamiento fuera detenido en relación a esa desaparición. El detenido es un hombre de unos 50 años que en ocasiones trasladaba en coche a Vicente cuando necesitaba acudir a Cáceres capital. Se da la circunstancia, Sofía, de que a la persona desaparecida le habían tocado varios premios de lotería en los últimos años. También También estamos pendientes del temporal de lluvia, viento, pero especialmente nieve, que está afectando principalmente a Galicia, Castilla y León, Aragón y Madrid. Lo más complicado en la A6 entre León y Lugo y en la A1 en la provincia de Burgos. Fuerte borrasca que nos acompañará durante todo el fin de semana. Y la Conferencia Episcopal Española ha aprobado los principios informadores del plan de reparación de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Estos principios guiarán la actuación de la Iglesia en este proceso de acompañamiento y reparación de víctimas que se lleva realizando desde hace tiempo. Lo prioritario, como ha dicho el secretario general de la conferencia, Francisco César García Magán, es poner a la víctima en el centro y evitar que se repitan estas situaciones.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Carlos Sainz no correrá este fin de semana en Arabia Saudí.
Mira que viene a hacer podio en Bahrein, pero Carlos Sainz se cae de esta segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 por una operación de urgencia. Enviado especial, Carlos Miquel.
Pues sí, la verdad es que en Jeddah todo el mundo está preocupado, todo el mundo pregunta por un Carlos Sainz que está siendo operado en este momento en un hospital de Jeddah de apendicitis. Así que causa baja, ha estado 2 días sufriendo la enfermedad, incluso hizo ayer todos los entrenamientos en esas condiciones de dolor, de no comer, 39 grados de fiebre. Bueno, pues al final esta mañana han visto que no tenía más solución, le han diagnosticado la operación de apéndice y ahora mismo está siendo intervenido. En 2 semanas está la carrera de Australia, que podría incluso dudarse de su presencia, pero lo que está claro es que este fin de semana no competirá en el Gran Premio de Arabia Saudí, le sustituye el británico Oliver Berman.
Hoy se abre la jornada de liga con el Barcelona-Mallorca desde las 9 en tiempo de juego y hay convocatoria del Barça sin Marcos Alonso y sin Ferran Torres. El domingo el líder Real Madrid recibe al Celta, definitivamente sin Bellingham porque apelación ha desestimado el recurso. El Atlético de Madrid juega mañana en Cádiz, hoy Griezmann ya se ha entrenado con el grupo, pero ha dicho Simeone que no juega mañana. Y además atención a las motos porque arranca el Mundial en Qatar y ya están en marcha los primeros entrenamientos.
Todo esto y más aquí en Mediodía Cope hasta las 4.
I escoltem ara tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
Cuidar el patrimoni de tots. Estimats diocesans, el patrimoni immoble que tenim a les nostres diòcesis té una importància cabdal i tots hem de tenir cura, de manera especial els responsables diocesans. Hem de preservar temples, ermites, santuaris que els nostres avantpassats van construir amb el seu esforç. No es cansarem mai de repetir que la seva finalitat era el culte a Déu i la reunió de la comunitat cristiana. Als últims anys s'ha produït una campanya en contra dels posseïdors o propietaris d'aquests immobles, acusant-los de 1000 coses. En aquest moment sembla que ha conclòs aquesta campanya, que ha escandalitzat a uns i ha deixat preocupats a uns altres. Gairebé sempre apareixen notícies negatives sobre la situació dels béns de la comunitat catòlica. Avui vull alçar la veu per tots aquells que van construir i que diàriament cuiden el patrimoni, perquè a vegades ens oblidem d'agrair la seva feina i és tota la comunitat cristiana la més interessada en mantenir amb cura el seu patrimoni. I és des d'on surten les ajudes anònimes per a tal finalitat. És cert que provenen d'ajudes també de les institucions públiques, als quals agraïm el seu interès. Explico tot això per elogiar com a contrapunt tots els que es preocupen positivament d'aquesta finalitat. També per agrair-los la seva tasca. És el que ha fet la iniciativa de l'any 2012 de crear Catalunya Sacra, un projecte conjunt de les 10 diòcesis que fa possible dinamitzar aquesta gran preocupació. El passat 28 de febrer vam tenir un acte per a celebrar el 12è aniversari de la seva fundació a la Caixa Fòrum de Macaia. La presentació va comptar en una agenda, explicació, i en una conferència preciosa. Va vindre el cardenal José Tolentino i Mendonça, que és prefecte del Dicasteri per a la Cultura i l'Educació. És un gran intel·lectual que ens va deixar a tots sorprès per la seva explicació i per seu el reglament a la nostra societat d'aquí de Catalunya. Va haver moltes preguntes i excel·lents respostes. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida. Són la 1:10. És divendres avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona. I com que ve el cap de setmana revolucionat meteorològicament parlant, mira, anem directes cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, perquè ens està esperant el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, aquesta matinada ja ha arribat el que vas predir, la pluja, neu a partir de certa alçada.
La neu ha baixat molt més del previst. Ha nevat a Sort, Pont de Suerra, Seu d'Urgell, Rial, és a dir, per damunt de 600 metres.
Ja.
S'ha desplomat, però ha sigut anecdòtica en aquestes cotes baixes.
El cap de setmana ve molt revolucionat. Què podem esperar?
Ve un dissabte pues, passat per aigua, tot i que almenys plourà de tota Catalunya, és la meitat sud de Lleida i la meitat sud de Tarragona.
Ah.
Tota la resta sí que s'acumularan quantitats per damunt de 20 litres. Molt abundant, del Prepirineu en amunt, en el cas de les comarques de Lleida, pues, gruixos que podien ser de 20 centímetres a partir de 1.200-1.300, i de 40 centímetres ja per damunt de 2.000 metres. En tot l'episodi podien acumular més de 50 centímetres, és a dir, que és una nevada la més important de tota la temporada que s'ha afegit a la del cap de setmana passat. Això serà dissabte. No estarà plovent tot el dia perquè intercalarà pauses, un primer plourà de matinada, pausa, matí, part del matí pot ploure, part de la tarda pot ploure, intercalen pauses i sense obrir clarianes com avui que ja ha lluit el sol 4 hores. També avui pot caure algun ruixat i de cara a diumenge sí que ja s'obririen clarianes, però estarà un cel mig amb ruixats dispersos, però poca quantitat de precipitació al sud de Lleida i encara al Pirineu continuaran sent molt abundants. Vamos, el Pirineu entre 50 i un metre entre el que va caure avui i el que caurà demà i demà passat. És a dir, serà, arreglaran el tema de la neu.
Una mica. Sí. No, bueno, no, el de la neu, sí.
I en cas de les comarques de Lleida sí que arreglaria una mica la sequera, perquè, per exemple, ja ha plogut la meitat de l'any passat. Però, clar, l'any passat va ploure poquíssim,
Ja. 90
sí, sí. litres, la meitat de 180. És a dir, que esperem... Després, la setmana que ve, ja se tranquil·litza una mica el temps, n'hi haurà força núvols també en clarianes, però ja no plourà gaire i les temperatures començaran a enfilar-se i testarem els 20 graus.
Molt bé.
Durant la propera setmana.
Doncs dimarts ens tornem a posar el dia. Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Doncs apa, que nosaltres fem una pausa, però rapidíssima, perquè ja està aquí preparada la Mari Carmen Salvador. Amb ella ja saps que parlem de temes importants del món social.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Bacalao Escrey por solo 8,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
COPE Lleida. I mira, veig que la Mari Carmen Salvador aquí ha assegut als estudis. Anem a parlar de temes interessants. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
De fet, anem a parlar de la jornada de pastoral penitenciària dels bisbats amb seu a Catalunya, que arriba a l'edició, 28.
28 edició, exactament. Sí, i hem de parlar perquè hi ha un concepte que jo el tinc molt clar i voldria doncs, que fer-lo palès als nostres oients. L'emigració, la pobresa, la falta d'oportunitats, les addiccions, la poca formació i la suma de pobreses cultural, social i afectiva i tot això genera víctimes, sobretot víctimes joves i també molt grans, vull dir, no solament els joves. A la presó hi ha majoritàriament els pobres de la nostra societat. I actualment hi ha també molts estrangers a la presó. I que durant la seva condemna, si no se'ls ajuda humanitàriament i jurídicament, seguiran sent marginats. És una petita introducció perquè entenguem una mica més el que nosaltres avui anem a parlar i volem donar a conèixer als nostres oients. Ens acompanya el secretari tècnic jurídic del Centre Penitenciari de Joves, el senyor Roberto Martín Alfonso, que dins d'aquesta jornada, com que ha dit el meu company Ricard, la jornada de pastoral penitenciària dels bisbats amb seu a Catalunya, doncs dins d'aquesta jornada va fer aquí a Lleida, a l'Acadèmia Mariana de Lleida, una interessant ponència sobre estrangers a la presó. Bon dia, Roberto.
Hola, bon dia.
Gràcies.
Bon dia a tothom.
Gràcies per concedir-nos uns minuts. Quins són els principals problemes que tenen en els interns estrangers avui dia a la presó?
Bueno, los principales problemas es que la mayoría de ellos están indocumentados. Entonces, al estar indocumentados, es muy difícil trabajar con ellos, porque, claro, si no tienen ni documentación de su país, ni autorizaciones de residencia, ni de trabajo, está bastante complicado. Lo primero, para poder identificarlos, si no tienen nada. Y lo segundo, si lo tienen y carecen de autorizaciones administrativas para poder estar aquí como personas regulares, como que tengan sus derechos, entonces tenemos una gran problemática. A eso se suma que también ellos, claro, cuando están indocumentados, corren el peligro de ser expulsados de España. Entonces, la mayoría, por picaresca muchas veces, para no ser repatriados a su país, lo que hacen es no facilitarnos la documentación a la administración, que es quien se lo podría arreglar, entre comillas, y entonces pues nos vemos en un círculo ahí pues del pescado que se come la cola, ya que si ellos no nos lo facilitan, nosotros entonces no, nos vemos bastante limitados.
Quan es dona el cas d'expulsió? En quin moment es dona el cas d'expulsió?
Bueno, la expulsión puede tener varias fases. En principio hay dos tipos de expulsión, una administrativa y otra judicial. Cuando es una expulsión administrativa, en principio es más difícil su ejecución, porque se va dilatando en el tiempo. Si están cumpliendo una pena, puede caducar el procedimiento que le hayan abierto de expulsión, y entonces es más difícil que se expulse. Entonces es una expulsión, digamos, entre comillas, relativa, aunque se puede ejecutar al final de la condena. El verdadero peligro son las expulsiones de tipo judicial, que eso ya viene determinado por una condena, por una resolución judicial. Entonces, en estos casos, lo que el juez hace es imponerle la condena propia que les corresponda por el delito, lo que marque el Código Penal, pero en determinados casos, cuando estas condenas son de más de un año, siempre conllevan la expulsión, entre comillas, automáticamente, deberían ser expulsados, y cuando son superiores a 5 años, les hacen cumplir una parte de la condena, y cuando esta condena llega a ese cumplimiento de la parte que sea, los 2/3, la mitad, lo que sea, entonces proceden a su expulsión. También cuando, lo que dice la ley, cuando un interno acceda al tercer grado o viene a la libertad condicional, normalmente los fallos condenatorios, cuando llega a ese periodo, pues los internos se procede a empezar a tramitar todo el proceso de expulsión para que vuelva a su país.
I en cas de malaltia, en el moment de l'expulsió, què s'ha de fer, què fan?
Si el interno se encuentra enfermo.
Exacte. Bueno, si es trobés malalt, en el moment en què decreten l'expulsió, està malalt, està internat.
Bueno, claro, esa enfermedad puede ser algo temporal, con lo cual se aplazaría el plazo de expulsión. Si no puede ser ahora, se dejaría para más adelante. Y si es una enfermedad grave que requiere una atención especial, que en su país no se la pudieran hacer, entonces en esos casos se suele suspender la expulsión. Sería un caso, claro, en el caso que me atañe a mí, que me compete, como son jóvenes, es difícil que tengan enfermedades que necesiten un seguimiento muy específico. Pero sí que pudiera ser cuando son adultos, son personas mayores, o incluso algún joven que tuviese alguna enfermedad rara, que no tuviese atención especializada en su país, en esos casos sí que la expulsión no se suele ejecutar.
¿Se puede dar el caso de que los rehusen, que no los quieran, que no entren en el país, o sea, que desde el país no los quieran? O sea, ustedes los mandan, pero desde allí no los aceptan.
Sí, es muy habitual, sobre todo con determinados países. Claro, cuando España tiene unas relaciones más o menos consolidadas con distintos países, no hay problema en la aceptación de los internos. Pero sí que hay que países, por ejemplo, Argelia, es un país que es un poco reacio a admitir a sus ciudadanos. normalmente porque, claro, son personas conflictivas, que tienen antecedentes penales, que han cometido delitos y entonces son reacios a admitirlos en su país, independientemente de que tenga documentación. Si no la tiene, no lo van a admitir. Y si la tiene, pueden ponernos problemas para su admisión. Eso por parte del país. Después, claro, también puede ser que el interno, al ser expulsado, no quiera y monte alguna cosa, yo que sé, que cuando se le lleve al aeropuerto a la brigada de extranjería y allí pues se líe a, no sé, a golpear a la policía, a meterse con la gente y el propio capitán del vuelo pues no quiera llevarlo, con lo cual es devuelto a la prisión. O mismamente para salir de prisión pues ponga problemas, hay alteraciones y la policía no pueda llevarlo hasta el aeropuerto.
Dins de la presó tenen assessorament jurídic, psicològic i religiós?
Sí, el asesoramiento jurídico la verdad que lo tienen bastante amplio, porque tienen al propio personal de prisiones, que hay un cuerpo de juristas que les asesora constantemente. Después también tienen el servicio oficial del Colegio de Abogados de Justicia, de Orientación Jurídica Penitenciaria, que cualquier instancia que nos tramitan se la enviamos al Colegio de Abogados y entonces ellos les prestan asistencia jurídica. Después también hay instituciones de naturaleza privada que están asociadas a los centros penitenciarios, como el FICAP, por ejemplo, que también les prestan asesoramiento jurídico. Psicológico también, pues aquí hay bastantes psicólogos que les hacen la asistencia psicológica y maestros y asistentes sociales que se preocupan también por el contacto con el familiar. También hay mediadores interculturales, que normalmente de origen magrebí, que se ponen en contacto con las familias para obtener partidas de nacimiento allí en su país. Y la verdad que tenemos una base bastante sólida. Dentro de lo que cabe, lo que pasa es que sí que hay muchos problemas.
¿Quina és la tasca dels voluntaris dins de la presó amb els interns?
Pues los voluntarios lo que vienen es, pues, digamos, a estar con ellos, a intentar solucionar los problemas que tengan dentro de sus posibilidades. Si son de tipo religioso, a hacerles la asistencia religiosa, pues la Eucaristía, las distintas programaciones que haya. Los voluntarios lo que hacen es darle ese apoyo personal que toda persona que le falta la libertad necesita. Y claro, la administración penitenciaria le da un apoyo, pero digamos, más profesional, no tan humano, mientras que los colaboradores lo que le dan ese aspecto humano del calor, de la persona que les ayuda, que no es un funcionario que puede representar un problema, que les da más confianza. Y bueno, en ese sentido, claro, los colaboradores son muy importantes, porque ellos sí que se desahogan con ellos de una forma que no se desahogan con el funcionario. Con el funcionario, claro, es otro ámbito. Es decir, bueno, esta persona me está ayudando, sí que me puedo sincerar con ella, pero hasta cierto límite. Claro, cuando es una persona del exterior, voluntaria o que no fuese voluntaria, el desahogo del interno es distinto. Sí que le cuenta más sus problemas, sus necesidades. Entonces sí que es un factor fundamental.
¿El idioma es un problema?
Oye, el idioma sí que es un problema. Es un problema no tanto cuando son internos que llevan ya mucho tiempo en España, que ya han pasado por instituciones de menores, de justicia juvenil, entonces más o menos o generalmente conocen el idioma, como otros que aunque lleven tiempo sí que les cuesta. Entonces aquí nada más ingresar en un centro penitenciario, bueno, en cualquier centro penitenciario, siempre lo fundamental es el conocimiento de la lengua, de la alfabetización y que empiecen a hablar la lengua tanto catalana como castellana. Y que empiecen a dominar, porque si no es muy difícil entenderse con ellos, aunque tenemos mediadores que son los que nos hacen de puente y nos entendemos, pero a nivel de que ellos después puedan presentarse, puedan tener una integración y necesitan, claro, el aprendizaje de la lengua, y es un problema.
Ara tenim els pisos d'acollida. Pot ser una solució en alguns casos, tant per homes com per dones?
Sí, hombre, los pisos de acogida sí que son muy importantes, porque toda la gente que tenemos problemática para poder sacarlos al exterior, claro, hay que tener en cuenta que partir de la base de que estas personas, cuando las queremos sacar al exterior a través de permisos, ayudas programadas, necesitaran fuera algún referente, y la mayoría de ellos no tienen arraigo, son menores que han venido, que no tienen familia, que si la han tenido han perdido el contacto con ella, tampoco le quieren hacer cargo, y entonces claro, es muy importante que tengamos recursos sociales para en el momento en que salen puedan estar en algún sitio y controlados.
Claro. I hi ha una pregunta que li vull fer perquè jo no acabo d'entendre, no sé si és així. Són els datos que jo tinc. Espanya, curiosament, té un dels índexs més elevats d'interns de tota la Unió Europea, sent un dels països amb menys delictes per habitant. Això té una explicació? És així? És cert?
A ver, no, en España, bueno, de población europea, ¿no? De ciudadanos, no tenemos, o por lo menos en mi centro, no hay mucha población de la Unión Europea. Mayoritariamente son magrebíes o de origen sudamericano, los latinos. De población europea hay pocos. Puede haber rumanos, que sería quizá el contingente más elevado, y después algún búlgaro, algún croata, de países más desarrollados como Alemania, Bélgica, normalmente no hay. Entonces, lo que son ciudadanos europeos, el espacio nuestro, Schengen, no tenemos un elevado índice, ¿no?
Bé, doncs li agraïm moltíssim totes les seves paraules. Gràcies al senyor Roberto Martín, secretari tècnic jurídic del Centre Penitenciari de Joves, i ens han deixat avui en aquesta entrevista la problemàtica que viuen els interns als centres penitenciaris, i sobretot centrat en els estrangers, que ara, doncs, malauradament, no sé si és així, són majoria.
Sí.
Són majoria dins dels centres penitenciaris. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchísimas gracias a vosotros por dar esta oportunidad y de que estos problemas pues sean conocidos a nivel general.
Pues gracias de nou, gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Gracias a los dos, Mari Carmen. Fem una pausa perquè estem a punt ja de començar l'Espai Groc amb totes aquestes propostes de cara al cap de setmana.
Sin plan este viernes. No pasa nada. En COPE tenemos uno. Desde las 8:30 de la tarde, partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Mallorca.
¿Con qué sale Xavi Hernández? Muy buena.
Muy buenas, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs el temps que passa inexorablement, ens plantarem ja a les 2 de la tarda i ho farem amb l'Espai Groc, la nostra tertúlia de cultura, d'espectacles, de música, d'arts escèniques, d'exposicions, ja saps, de tot plegat. Deia que el temps passa inexorablement, ho deia també perquè estava mirant el calendari i que, escolta, que d'aquí 2 setmanes i 3 dies comencem la Setmana Santa, que semblava llunyíssim també. I és la darrera setmana del mes de març i vaja, vull dir que això va volant, eh? En parlarem en el seu moment de totes les activitats, perquè encara que ens pensem que tothom marxa, no, és que per Setmana Santa no cal fer res, que tothom marxa. Bueno, no marxa tothom, no marxa tothom. Les ciutats queden poblades i, a més, com ja ens va explicar la setmana passada la Maribel, hi ha gent que ve a visitar Lleida. I això també és bo, perquè podem aprofitar i oferir-los doncs, espectacles, cultura, etc, etc. Va, que comencem l'Espai Groc, com sempre ben acompanyats, amb la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon divendres a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Mira, ens quedem a la biblioteca, que teniu un seguit d'activitats interessant. Sembla que, com que ens estem acostant a la primavera, la sang altera, eh?
Sí. Bueno, jo la setmana que ve em fa especialment il·lusió perquè tenim activitats molt diverses i, bueno, que crec que podran encaixar amb diferents tipus de públic. I, bueno, és una setmana molt completa perquè, a part el que dèiem de tot el que surt aquí, hi ha tots els grups de lectura i totes les activitats que fem per col·legis i tot.
Sí, totes aquelles activitats que ja van funcionant soles.
Exacte, que no són obertes a tothom.
Aviam, soles, que requereix que vosaltres hi gasteu un munt d'energia a organitzar coses, però aquells que ja van, i aquí et recordem, les que passen només un dia.
Exactament.
Però així tot, us acosteu a la biblioteca, que trobareu allí informació de tot el que s'està fent. Antoni, escolta, dilluns ja, 6 de la tarda.
Tenim uns dauder, aquest cas, amb la poeta Meritxell Nus. Saps que cada mes fem aquesta trobada que condueix Anna Sáez, i és una tertúlia en la qual l'escriptor o escriptora, a part de parlar de la seva pròpia obra, sobretot ens fa recomanació de 10 llibres que per algun tema, per algun motiu, han estat interessant per a ell. En diem biografia lectora. Doncs aquell llibre que et va introduir a la lectura, aquell llibre que quan lo vas llegir et va fer decidir d'estudiar una carrera o una altra. O sigui, demanem no un cànon literari, sinó sobretot que ens expliquin aquelles obres que per algun motiu han estat importants.
És que jo crec que d'on de sortir millors propostes així, que no pas que fos tot molt acadèmic.
Clar, perquè,
ja m'enteneu.
Sí.
I a més, 10 dona per...
10 dona és...
Per molta varietat.
De fet, és un encàrrec pervers. A tothom que li fem,
és que són molts,
ens diu no, al contrari, ens diu m'ha costat molt triar-ne 10.
Reduir-ho a 10,
perquè m'he deixat aquest a fora, l'altre. Jo t'he de dir que un dia pensava i dir, si jo em fessin fer els meus 10, tindria feina també, i perquè a vegades quan t'ho diuen i dic sí, ja ho sé, que és difícil, i realment ho és, però bueno, és molt, la veritat és que és molt interessant, perquè
a veure,
més...
ho entenc, però a nivell d'activitat, Antònia, explicar-n'hi més de 10 seria molt, també.
A més, l'Anna ho fa d'una forma molt amena i, bueno, són tertúlies que n'estem contents i, a part, les deixem gravades, a part de que s'emeten en directe, les deixem gravades al canal YouTube de la biblioteca, al canal VIP, perquè passen a formar part una mica de la de col·lecció local, o sigui, continguts de col·lecció locals. La persona que vulgui conèixer escriptors lleidatans pot entrar-hi.
Els llibres no passen de moda.
No.
Vull dir, allí estan.
Allí estan.
On podeu trobar tota aquesta història? Doncs a bibliotecalleida.gencat.cat, bibliotecalleida.gencat.cat. Aquí teniu totes les activitats i tota la informació de la Biblioteca Pública de Lleida. Des d'aquí també, doncs, sortida cap a la resta de xarxes. X, a Facebook, a YouTube o a Instagram. Vull dir que ho teniu tot aquí. Bibliotecalleida.gencat.cat. Només que te'n recordis d'aquesta adreça.
Molt bé.
Saltem al dimarts.
Doncs mira, el dimarts tenim dues activitats.
O fem una o l'altra, perquè són a les 2 a les 6.
Jo crec que no hi haurà ningú que tingui massa coincidència. Per un costat tenim el Petit Racó de Contes, que és adreçat a nens de 2 a 4 anys, o sigui, a nens petitons. És una hora del conte que fem juntament amb els alumnes de l'Institut IA Ronda, del cicle infantil de l'Institut Ronda. Són contes que són molt tàctils, sonors, amb titelles, perquè clar, els nens són petits, llavors sí que hi ha una història, però sobretot són contes que d'alguna forma apel·len a les emocions, que els atreuen, no? Pues amb colors i amb diferents elements. I llavors ja és el tercer any que ho fem, n'estem molt contents d'aquesta col·laboració, i pels alumnes també és una bona oportunitat perquè posen en pràctica allò que han après als seus estudis.
Mm-hmm. Us heu d'inscriure, eh?
Sí, perquè l'espai és petit, és l'espai de la biblioteca, és un espai petit.
Perquè la gent que ho feu pugueu gaudir.
Exacte, perquè a més són nens menuts i han de poder estar tranquil·lets. A més, el que dèiem sempre, si un nen a la meitat de la sessió necessita sortir, doncs que pugui sortir amb tota tranquil·litat.
Clar.
Vull dir que ho tenim així fet.
Això dimarts, a les 6 de la tarda, inscripció prèvia, però a les 6 de la tarda també...
Una xerrada molt interessant. El grup de cinema de la biblioteca cada any organitzem una trobada amb algú dels oficis del cinema. Alguns anys hem tingut directors de cinema i aquest any tenim l'escenografia cinematogràfica, que en diuen un ofici invisible, perquè és aquest que no veus. Tenim la sort que contarem amb Josep Rossell. Josep Rossell és de Tremp I clar, quan us diga les pel·lícules en les quals ha col·laborat, dius, ostres, pues mira, va guanyar el Goya per l'Orfanato.
Caram.
Ara estic en blanc, no me'n recordo de les altres pel·lícules, però sobretot aquesta, la del Goya per l'Orfanato, La llengua de les mariposes, és que ara no me sortien, i diferents, i ell és el que fa tot el tema de l'escenografia i direcció artística, i explicarà totes aquelles coses, per exemple, de l'Orfanato, portarà molt material per a veure com es va fer tot el muntatge de la casa, dels elements que hi sortien, i bueno, jo crec que a partir de la seva xerrada mirarem la pel·lícula d'una altra manera, i bueno, penso que és un privilegi comptar amb una persona d'aquesta categoria professional directament allà a la biblioteca. Serà la sala de projeccions. És una activitat pensada pel grup de cinema, però creiem que és molt interessant i la moverà tothom.
Doncs això només és arribar i entrar, eh?
Sí, sí, a la sala de projeccions, ja està.
Que no ho enganxem, ja començat i ja està. Molt bé, passem a la meitat de la setmana, dimecres, 5:45 de la tarda. Parlem de contes, però no és una activitat per la canalla, això, eh?
Sí, sí, sí. És una activitat per la canalla, està basat en contes, però no és una hora del conte. Val? La companyia Toms Creatius ens va proposar participar per atestar un joc nou que fan, que està basat en contes. Val? Juguem a contes. Llavors, com a biblioteca, participarem, i els nostres usuaris participarem en aquest procés creatiu. Val. Tenim la primera sessió aquest dimarts, dia 13. Hi haurà una segona sessió a la Revetlla de Sant Jordi, una altra el mes de maig i una altra al juny. És el seu nou espectacle, i a la biblioteca anirem...
Fareu de beta testers.
Exacte, dels diferents parts que formen part de tot l'espectacle. I estan tots basats en contes.
Molt bé. A partir de 5 anys, doncs.
A partir de 5 anys, també és inscripció en places limitades, són només 15 famílies, i aquesta vegada tot el joc que es farà és a partir del conte de la Caputxeta Vermella.
Molt bé.
Ens va semblar molt interessant participar-hi com a biblioteca, perquè tenia al darrere el rerefons aquest dels contes, i bé, estem aquí a veure com funcionarà, però per part nostra estem amb molta il·lusió, perquè bueno, Toms Creatius és sinònim de qualitat, i bueno, a veure com surt, i molt contents de ficar aquest petit granet d'arena, de fer, doncs, això de testers que n'has dit.
Avui és 8 de març, ja sabeu que és el Dia Internacional de la Dona, i entre d'altres coses, a la Biblioteca Pública de Lleida trobarem una mostra de documents per endur-se en préstec i guies bibliogràfiques amb motiu del 8M, d'aquest Dia Internacional de les Dones, amb el lema, o amb un fil conductor, que és l'economia feminista.
Exactament. Nosaltres tenim a la biblioteca, tenim un centre d'interès de dones i feminisme, que és molt ampli, i cada any, quan arriba el Dia de la Dona, intentem triar algun concepte, algun tema per a destacar. I aquest any, doncs, hem parlat això, d'economia de les dones, no? Que hi entra tot, des del tema de les cures, el tema de professional, bueno, d'alguna forma ens hem centrat en aquest. Està col·locat aquesta mostra de fons a l'entrada del claustre de l'hemeroteca, i bueno, us convidem.
La gràcia d'això és que el dia 9 no, perquè és dissabte, i el 10 tampoc, però el dia 11 segueixen-hi,
sí,
I el 12, i el 13, perquè això és tot el mes, no només un dia. I això jo crec que és una decisió molt encertada, perquè és veritat que avui farem molt soroll, avui els mitjans donem dades i notícies i tot relacionat, i manifestacions, i tot el que vulguis. I el dilluns ja no en parlem. Doncs no, a la biblioteca aquest racó, aquesta mostra, i és tot el mes.
I el centre d'interès tot l'any, o sigui, que no la toquem.
Correcte.
I sí, inclús nosaltres al començament fa uns anys fèiem alguna activitat o algo el dia 7 o el dia 8, però és tal, hi ha tantes activitats, tot, que al final entres com, bueno, com una mica el que dius tu, no? De dir, potser no cal concentrar tot, i bueno, intentem participar amb el que més còmodes ens sentim i que millor crec que podem fer,
per mi,
que és el tema aquest d'una proposta bibliogràfica.
Sí, sí. I després anem a recordar les dues exposicions que seguiu tenint en marxa. 25 anys de veïnatge és una exposició fotogràfica de veïns del món solidaris, que això són una associació i que farem un repàs així ràpid com el que no vol la cosa, amb fotos de 25 anys.
De 25 anys, és l'Associació Veïns del Mons, que la vam inaugurar aquest dimecres a la tarda, que a més amb un èxit de públic i de persones que els van acompanyar a celebrar aquests 25 anys, i l'exposició recull una selecció de fotografies de tots els projectes que han fet, sobretot a l'Àfrica, al Senegal, a Ouayam, sembla que es diu, en aquest poble del Senegal, totes les actuacions que han fet al llarg d'aquests 25 anys, que, bueno, han vist l'evolució, o realment han pogut constatar l'evolució de tot un poble en el qual aquesta associació ha ajudat d'una forma molt directa.
Això ho teniu entrant a la dreta, el claustre de l'àrea infantil i juvenil, i si entrant aneu cap a l'esquerra, a l'altre claustre, el de la hemeroteca, doncs tenim els clàssics americans.
Exactament, continuem a l'exposició de clàssics americans, que és aquesta exposició que són originals de vinyetes fets per dibuixants o per autors nord-americans, que la principal particularitat era que es feien per incloure'ls als diaris. Uh-huh. Ens van explicar, a més, que a la visita de guiada, que aquella època aquests dibuixants eren, bueno, professionals molt buscats i molt ben pagats, perquè molts diaris, segons qui tenien de tires còmiques, beneien més o beneien menys. Parlem d'una època en la qual el diari en paper era...
Encara era rellevant, per entendre.
Era rellevant, i ens van explicar això, que se'ls rifaven i que realment cobraven els bons, clar, tot això s'ha de veure el degradat, però els que tenien més fama i que aconseguien arribar més gent cobraven uns sous molt elevats, perquè el diari sabia segur que si tenia aquella tira còmica de tal dibuixant tindria èxit a la venda.
Doncs aquestes exposicions les teniu fins a la primera setmana del mes d'abril, les dues, la del 25 aniversari de veïnatge, de l'exposició fotogràfica, que s'ha inaugurat aquesta setmana, i aquesta de clàssics americans, que està fins al 4 d'abril.
I deixa'm, només un segon, si et sembla, d'avançar, que precisament a partir de l'11 d'abril tindrem una exposició que ens fa molta il·lusió, que és de llengua de signes en català.
Ah, caram!
És una exposició feta pel Departament de Cultura, Política Lingüística, i bueno, saps que nosaltres a la biblioteca ja fa molt temps que introduïm la interpretació de llengua de signes, i l'exposició ens servirà de marc i d'excusa per a fer tot d'activitats al voltant de la interpretació de llengua de signes.
Molt bé, Antònia, com sempre un plaer, gràcies.
A vosaltres.
COPE Lleida.
Doncs apa, el que fem ara és marxar cap a Blondel, cap al Caixa Fòrum. Maribel Tos, anem a recordar que a internet us poden trobar, que arrel de la pandèmia doncs s'ha agilitzat molt el tema de les gestions online i que és fàcil de connectar amb el Caixa Fòrum a Lleida, caixafòrum.org/Lleida, i allí ho teniu tot, absolutament tot. Comprar les entrades, però també assabentar-te del que passarà aquesta setmana, la que ve, l'altra i l'altra. Quan entreu hi ha una cosa que trobareu amb gran, els miralls.
Sí, així és,
que és el mateix que us trobareu quan arribeu al Caixa Fòrum físicament i baixeu les escales i us endinseu dins de l'exposició,
Sí.
Els miralls.
Així és, Ricard, i bé, ja que estem obrint les portes del cap de setmana, doncs és una bona oportunitat per entrar al Caixa Fòrum i visitar doncs aquesta exposició que ens acompanya des del passat mes de setembre i que tindrem l'oportunitat doncs de gaudir fins al dia 1 d'abril. I tenint present doncs que és aquest que estem doncs en cap de setmana, que és les franges en les quals doncs detectem que ja tenim més afluència doncs de públic, tenim en sala doncs el servei de mediació, en la qual doncs el públic que ens visiti, que visiti doncs l'exposició, trobarà doncs una persona a la qual doncs s'hi podrà adreçar per plantejar-li doncs qualsevol dubte, qualsevol qüestió en relació a l'exposició, o bé orientar-la, donar-li doncs aquelles claus, aquelles pistes perquè la visita doncs sigui més completa, més plaent, per dir-ho d'alguna manera.
És una mig camí entre la guiada i la fer-la sol.
Així és.
Que aviam, la fa sol, però si vols tenir algun aclariment, algun dubte, una mini guia, doncs tens una persona a la teva disposició.
Així és, tal qual, molt bé, ho has definit.
Pues que jo ho he fet anar, aquest servei, i és ideal.
Sí,
és ideal,
sí,
perquè
sí,
tu
sí.
vas al teu ritme, a la teva història, t'estàs tanta estona com vols a cada lloc, però de vegades és veritat que no... Està molt ben explicat tot, eh? Però de vegades és veritat que hi ha detallets
sí, sí,
que
sí.
se't poden escapar i una persona que ja entén i que ja està preparada
sí, sí,
per...
Sí, s'ha format en l'exposició, doncs és una oportunitat que va néixer justament arrel de la pandèmia
sí.
i que des de la pandèmia, pues, doncs... cadascuna de les exposicions que tenim doncs, a Caixa Fòrum Lleida doncs, tenen aquest compte doncs, amb aquest servei. Ja dic, no és, tots els, no és tots els horaris, sinó aquells horaris en els quals hi ha màxima afluència doncs, de l'exposició, com podrien ser doncs, aquesta tarda, a partir doncs, de les 6 de la tarda, o bé doncs, demà al matí, dissabte doncs, a la tarda i diumenge al matí. No? Però a més, si el públic doncs, vol tenir un coneixement doncs, més ampli, més complet doncs, de l'exposició, jo sí que recomanaria que fessin doncs, la visita guiada, que concretament doncs, demà, el ser dissabte, la tenim calendaritzada doncs, per les 6 de la tarda. Són visites que són adreçades a un públic doncs, molt reduït de persones, un grup de 20 persones, i que concretament per la visita doncs, de demà a les 6 de la tarda encara queden places.
Molt bé. Si vigileu el tema de que no s'esgotin les places, que el Caixa Fòrum, les activitats van molt buscades. Eh? Miralls, dins i fora de la realitat, trobareu un enfoc, si voleu, matemàtic, un enfoc artístic, un enfoc tècnic, tecnològic, busqueu l'enfoc que vulgueu.
Sí, sí.
Artístic també hi és, eh? Dins de l'exposició Miralls, eh? Dins i fora de la realitat. Estan fins l'1 d'abril, ho dic perquè ho estem dient, com bé deia la Maribel, des del setembre, tranquils, que ja temps, el temps no pare. 1 d'abril és el dia de la Mona, ho dic perquè queden 2 setmanes i mitja, llavors, bueno, 2 setmanes i mitja per Setmana Santa i llavors ja està, eh? Llavors el temps no és que vagi ràpid, és que vole.
Sí, sí, sí.
Literalment vole, eh?
Sí, sí, i com tu molt bé deies, en aquesta exposició descobrem quanta matemàtica hi ha en els miralls, quanta física hi ha en els miralls, descobrirem al llarg de la història quina importància han tingut i sobretot doncs, quina importància tenen en el nostre dia a dia. És una exposició molt participativa, molt interactiva. Jo m'atreviria a dir que és una exposició que s'ha fet molt, molt, molt viral perquè molta gent ve al Caixa Fòrum a gaudir doncs, de l'exposició i aprofita doncs, per fer-se doncs, multitud de fotos, les quals doncs, avui en dia és...
La meitat van a parar a les xarxes.
A les xarxes socials. Sí,
hi ha
sí,
una
sí.
cosa que podeu fer a l'exposició Miralls, que igual, no, igual amb tota la informació no t'hi havies aturat a pensar-ho. Et pots mirar. Et pots mirar. No, t'ho dic perquè de vegades a casa sortim escopetejats, va ràpid, t'aixeques al matí i dius, ui, quina cara que fai, com menys em miri millor. Doncs escolta, visitant l'exposició de Miralls també et pots mirar, eh? I escolta, la imatge que veuràs ets tu, ja està, no hi ha més història aquí.
Sí.
Maribel Tosta, escolta, vosaltres teniu activitats de cara a aquest cap de setmana, però que estan exaurides.
Estan exaurides, sí, sí.
Ho sento, funciona així això. És a dir, els aforaments són limitats per espai i per garantir un bon funcionament de les activitats.
I sobretot per garantir l'experiència. L'experiència de l'usuari, l'experiència del visitant, no?
Us podeu avançar a tot plegat, com us deia, caixaforum.org/Lleida, perquè allí teniu publicades ja activitats de les properes setmanes i mesos, i si ja en veieu alguna que dius aquesta jo crec que té bona pinta, doncs ja directament podeu comprar les entrades. Ja
sí,
i no cal que espereu que el divendres a l'Espai Groc la Maribel ens recomani l'activitat. Si tu ja veus que, escolta, que això m'agradarà, doncs m'agradarà. I ens anem a avançar una mica... No massa, eh? Ens anem a avançar a dissabte de la setmana vinent, perquè una de les activitats que arribarà al Caixa Fòrum és la música. It don't mean a thing if I ain't got that swing. Shoo-a-doo-a, 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 shoo-a-doo-a. Exacte, estem parlant d'una activitat que tindrà lloc tant el dissabte 16 com el 23 de març.
Així
Maribel,
és.
Quina música més... Quasi estava per aixecar-me de la cadira,
sí,
sembla estranya.
Sí, és jazz. És jazz i, com molt bé tu dius, dissabte 16 i 23 de març, a les 6 de la tarda, oferirem un concert que és Up and Jazz i és un espectacle que serà doncs, el darrer espectacle d'aquesta temporada, no? D'aquest trimestre. No? Començàvem doncs, el mes de gener amb un musical de pel·lícula, al febrer vam tenir l'espectacle Una ciutat d'ombres i fa 4 dies que parlàvem precisament en aquests mateixos estudis d'un espectacle molt bonic, molt poètic, que es portava per títol Tempus.
Sí,
sí, sí, així
sí,
és.
Sí, el del rellotge.
El del rellotge, sí, sí, el del Claus, el rellotger, que ens feia entrar dintre del seu taller, no? Bé, arribem al març i girem totalment doncs, la truita i hem programat un espectacle trepidant a l'auditori doncs, de CaixaForum Lleida que parteix doncs, del concepte de música d'ascensor, no? Què és la música d'ascensor? Pues és un concepte que va ser creat als anys 20 i que va tenir doncs, un especial desenvolupament doncs, a Chicago, no? I aquest espectacle bàsicament doncs, explica doncs, l'aventura doncs, de 4 amics que es troben doncs, en un ascensor d'un hotel de Nova York i que comparteixen una afició comú, que és l'afició doncs, pel jazz, no? I amb els seus instruments doncs, faran doncs, un petit repàs per aquest estil musical amb temes d'algunes doncs, de les grans figures més rellevants que han impulsat doncs, aquest gènere durant el segle XX, no? Com podrien ser Duke Ellington, Miles Davis o molts altres, no? Mm-hmm. Però bé, potser ens preguntarem quan va néixer el primer ascensor, no? El primer ascensor públic, no? I com va esdevenir doncs, aquesta connexió doncs, amb el jazz? Doncs bé, el primer ascensor públic es va instal·lar doncs, a la ciutat de Nova York. Val a dir que és un ascensor que encara doncs, existeix i que és un enginy que funcionava gràcies doncs, a la màquina de vapor i que pujava doncs, amb una velocitat en el seu temps a 10 metres per minut, no? La qual cosa que jo a mi em fa suposar doncs, que aquest trajecte es devia fer interminable, no?
Sí, sí, final, era lent, era
molt lent, no?
A 10 metres per minut, això són més o menys 3 pisos cada minut.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és per tenir converses sí, dins sí, de l'ascensor. Sí.
Déu-n'hi-do. I bé, doncs a finals del segle XX i a principis doncs, del segle XIX, van començar doncs, a existir doncs, els ascensors elèctrics que van desenvolupar nous sistemes que van fer doncs, que aquest trajecte fos molt més ràpid. No? Tot i així, doncs, de millorar doncs, la velocitat, clar, els edificis doncs, dels Estats Units particularment sí. Són edificis doncs, tan alts com i molt alts. La qual cosa, doncs, aquesta pujada, doncs, jo intueixo que es podia fer doncs, fins i tot una mica doncs, avorrida i fins i tot alguna de les persones doncs, podien patir doncs, pors, recels o una mica doncs, d'intranquil·litat. No? I bé, doncs, una mica doncs, per calmar els ànims i fer que el viatge fos molt més agradable, algú va tenir doncs, la idea de posar música als ascensors amb temes principalment instrumentals que no fossin doncs, massa estridents i que fessin passar doncs, una estona de la forma doncs, més lleugera i també doncs, de la forma doncs, més agradable, per dir-ho d'alguna manera. No?
Que bo.
Eren els anys 20 i acabava de néixer doncs, l'anomenada música d'ascensor, que va tenir doncs, un especial doncs, desenvolupament a la ciutat de Chicago, una ciutat doncs, coneguda doncs, també doncs, pels seus gratacels, com no, no? I que va començar doncs, a instal·lar en tots els seus edificis. I bé, doncs, un dels estils que més encaixava en aquesta dinàmica va ser doncs, el jazz. No? I així, a partir d'aquí, doncs, podem dir que la evolució doncs, del jazz salvant les característiques i l'evolució doncs, dels ascensors doncs, va tenir doncs, una evolució paral·lela, no? Especialment doncs, durant els anys 20 i 30. com deia, però... doncs, amb unes característiques pròpies, no? Perquè la construcció dels ascensors, evidentment que la improvisació no té cap cabuda, no? En canvi, doncs, amb el tema doncs, del jazz, tot el contrari, no? Una mateixa peça es pot tocar doncs, de mil maneres diferents i la seva interpretació i la improvisació és d'alguna manera doncs, essencial, no?
Que bo. I bé, doncs... és que, clar, veus com al final, si t'ho diuen de cop, dius, però escolta, què m'estàs dient ara? Música dins de l'ascensor? Bueno, sempre hi ha un per què. Hi havia un... En aquest cas hi havia un per què. Doncs, escolta, que això es feia llarg, doncs anem a... La música, que calme les persones,
que
no?
Que calme les persones, sí.
És curiós, no la coneixia, aquesta història.
I bé, d'aquí doncs, el títol de Up and Jazz, no? Que ho combina doncs, amb dos mons, no? La música del jazz i l'ambient, de vegades, que pot resultar doncs, incòmode fins i tot als nostres dies doncs, del món doncs, dels ascensors, no? Però bé, instal·larem...
Home,
doncs...
ja saps que avui en dia hi ha les converses d'ascensor que dic jo, que sí. Són més ràpids, bastant més ràpids, al final estan no res, si ho comptes 15-20 segons dins d'un ascensor,
sí.
Però es fan llargs.
A vegades doncs... se't poden fer terç,
bueno, primer
no?
Tema, el temps. Escolta,
el
quin temps que fa, fa molta calor, no en fa massa, el temps, el clima està com està, que si no plou, que si plou, és la típica conversa d'ascensor, sobretot amb persones que no coneixes. Hi ha gent que directament no parla entre l'ascensor, i ets dos allí dins i un no parla, doncs, bueno, pues, no parles. I després, si coneixes una mica la persona, ja pots entrar d'altres temes. Lleida, com està, Lleida? Està revolucionat, això, O has anat a veure l'exposició Miralls al CaixaForum, oi, que maca que és, per exemple, són coses que pots parlar a l'ascensor. Però és curiós, les converses d'ascensor són molt concretes,
Sí, així és, no? I bé, doncs, aquest espectacle a Panjas, que donem a terme els dissabtes 16 i 23 de març a les 6 de la tarda al CaixaForum, combina, doncs, aquests dos mons, no? I passarem una bona estona amb situacions doncs esbojarrades, ja que instal·larem literalment doncs un ascensor a l'escenari de CaixaForum,
sí,
un ascensor molt molt gran en el qual doncs viuran doncs quatre personatges que ens oferiran doncs un viatge molt molt complet per aquest gènere musical, combinat doncs amb multitud doncs de històries que ens faran doncs ballar al minut número 1, però d'alguna manera passar una estona doncs molt alegre i molt molt simpàtica.
Estic veient el vídeo que teniu a la web, que això fora un punt .org/Lleida, i es veu la escenografia i està ben pensada, Està molt ben pensada.
Està molt ben pensada. Val a dir que és una producció de Trilope, és un espectacle que es presenta per primera vegada aquí al CaixaForum Lleida, sí que l'oferirem pel públic familiar. Val a dir que és una activitat recomanada pels nens i nenes a partir doncs, de 4 anys, 4 anys, però jo m'atreviria a dir que és una activitat recomanada doncs, per a tots els públics, per a tots els públics.
És que la música no té edat.
La durada de l'espectacle és d'una hora aproximadament, encara no, i també doncs, el públic que estigui interessat, jo li recomano doncs, que vagi doncs, a la nostra web, perquè en la publicació doncs, de l'activitat trobarà doncs, el full de l'espectacle, que trobarà doncs, més pistes, més informació per disfrutar, doncs, per gaudir, perdó, més plenament d'aquest doncs, espectacle que oferim doncs, pel públic familiar, però que també entre setmana doncs, oferirem doncs, pel públic escolar amb moltíssim ressò, amb moltíssima participació doncs, de les escoles de la ciutat de Lleida.
O sigui, entre elles trobareu la història del primer ascensor.
Del primer ascensor, així
és. Perquè, clar, escoltar-ho aquí amb la Maribel, jo m'ha agradat la història, però no m'he quedat amb moltes dades. Doncs ho teniu aquí, a caixaforum.org/Lleida. Busqueu el Apanjàs. Això tindrà lloc dissabte dia 16, o sigui, dissabte vinent, no demà, i l'altre, dissabte 23 de març, entrada ja a la venda. Agafeu-les ja, que després passa el que passa aquest cap de setmana, per exemple, que tot el que teniu doncs, està exhaurit, que suposo que és aquella sensació entre bona i dolenta, és a dir, bona perquè dius, val, perfecte, doncs hem complert pels artistes que venen, pels espectacles, doncs, escolta, sala plena, però també suposa una mica de pena per dir, igual, mira, hi ha gent que vol i es quedarà fora, no?
Sí, sí.
És complicat.
És complicat. I bé, doncs, l'espectacle del dia 23 de març serà, doncs, l'espectacle que obrirà, perdó, tota la programació, doncs, de Setmana Santa.
Ah, clar, és veritat.
Sí.
És veritat. Per això us deia que no està tan lluny Setmana Santa.
Sí, sí.
El 23 és dissabte.
És dissabte.
L'endemà és Diumenge de Rams.
Així és.
I allí ja estem, eh?
Sí, sí, estem dintre, doncs, de la maquinària i en tindrem l'oportunitat, doncs, de parlar-ne més detalladament, perquè en aquesta, durant aquesta Setmana Santa, doncs, oferirem un ventall, doncs, complet, doncs, d'activitats que havíem tingut l'oportunitat d'avançar-les, doncs, el passat divendres, però que en els propers dies, doncs, les detallarem més concretament.
A partir del Diumenge de Rams estem a 8 dies perquè marxin els miralls, eh? Això del Diumenge de Rams, no ara. I ara estem a 2 setmanes i mitja, 3, per entendre'ns, eh? Molt bé, doncs, avui no ens acompanya ningú de l'auditori, però teniu tota la programació també de l'auditori, auditorienricgranados.cat, allí ho trobeu tot, amb especial atenció al concert de demà dissabte, Chopin amb Clau de Dona, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i amb la Emma Vilarasau, l'actriu, com a narradora. Això serà demà dissabte a les 8 del vespre. Evidentment, és un espectacle que gira al voltant del que és avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Però la resta de concerts els teniu allí, auditorienregranados.cat. Maribel Tos i Antònia Capdevila, com sempre un plaer, que tingueu bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana a tots i a totes.
I nosaltres, ja que ens plantem a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Escolta, gaudeix del cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Dilluns hi tornem des de Lleida, a les 12:20. Fins llavors, salut, una abraçada gran.